Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui ens llevem amb fred un dia més. 0 graus a la Seu d'Urgell, 6 graus a Horta de Sant Joan i 3 graus a Molló. Per tant, fresqueta aquesta hora i una vegada més avisem. Si sou a temps encara, abrigueu-vos abans de sortir de casa. El dia, d'altra banda, ens porta un aparatós incendi en una nau industrial d'Igualada, en concret a l'avinguda Europa. És un incendi que ha mobilitzat una quarantena de bombers i 16 vehicles. És un avís que s'ha rebut aquesta matinada, al voltant de les 2. Les últimes informacions són bones. S'hauria aconseguit reduir la intensitat del foc. No consten tampoc persones ferides, però sí que els bombers recomanen als veïns que visquin a prop d'aquesta nau industrial que no obrin finestres i que no s'apropin a la zona per evitar, doncs, d'alguna manera respirar molt de fum, perquè aquest incendi, insistim, no té persones ferides, però és molt, molt aparatós. Dit això, avui al matí de Catalunya Ràdio, aquest divendres, parlarem amb la consellera Sílvia Paneque, la consellera de Territori, bàsicament sobre el nou pla de Rodalies. El govern de Salvador Illa es compromet a destinar 77 milions d'euros en 2 anys per millorar el servei.
D'actualitzar les instal·lacions, els serveis i la comunicació amb les persones usuàries. Fer que el viatge dels usuaris guanyi en qualitat i en comoditat.
És el que deia la pròpia consellera Paneque en la presentació d'aquest pla. D'alguna manera, és un pla que l'executiu de la Generalitat vol activar mentre no es fan les obres grosses, diguem-ne, que són les que haurien de millorar el servei. Segons el govern de Salvador Illa, en aquest nou pla, per exemple, es posa molt l'accent en la informació, en donar millor informació i més de pressa als usuaris. Però amb la consellera Paneque també parlarem d'una notícia que avui us avança a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. El govern ha citat per la setmana que ve les companyies telefòniques. Vol parlar amb elles, els vol demanar explicacions pels diferents talls dels últims dies, molt especialment en poblacions del Pirineu o el Prepirineu.
Que l'Ajuntament es quedi bloquejat, que els habitants quedin incomunicats, que no puguin teletreballar, etc. Des de l'Ajuntament trobem que la situació és surrealista.
Per exemple, a Gósol, al Berguedà, porten dies sense connexió i no és ni de lluny la primera vegada que això passa. Ens ho explicava ahir en aquest programa l'alcalde de Gósol, de la comarca del Berguedà, Rafael López. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha citat els responsables de les principals companyies telefòniques per dimarts de la setmana que ve, passat Reis, per demanar-los explicacions i saber exactament què és el que passa aquí. De les últimes hores, també hem pogut sentir les declaracions al Suprem dels principals encausats en el cas Koldo.
Jo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir d'ahí no participo absolutamente en nada.
Per exemple, l'exministre Ábalos, ara el sentíem negant haver participat en qualsevol irregularitat, una afirmació que contrasta amb la de l'empresari i suposat cap de la trama, Víctor de Aldama.
Y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio y en el propio despacho del ministerio, se le entregó dinero.
I mentrestant, de la plana internacional, d'entrada, Corea del Sud. Hi ha una certa confusió sobre si el president destituït l'han detingut o no. Aquest moment que sentíem és de fa poquetes hores. Una comitiva de responsables de la investigació anava al seu domicili, a casa del president, però en principi la idea era detenir-lo, però no consta que això hagi passat. De moment, per això parlàvem d'una certa confusió. I als Estats Units?
They've established that the attacker was the same person who planted the explosives in those ice coolers in two nearby locations.
Anem coneixent detalls dels dos atemptats de fa 2 dies. Joe Biden explica que un exmilitar que va matar 14 persones a Nova Orleans tenia intenció de provocar una matança més gran perquè havia col·locat explosius per carrers de la zona. Tot i això, a diferència del que deien ahir a aquesta hora, ara diuen que aquest home sí que hauria actuat sol. En canvi, les autoritats també descarten haver trobat lligams entre aquest atac i l'altre, el de Las Vegas, que hauria comès també una persona que estava a l'exèrcit. De fet, un militar bastant amunt en la cadena militar. Tot el matí, d'altra banda, estarem pendents del serial de Can Barça, evidentment. Dani Olmo, cas Dani Olmo. El club diuen que són optimistes amb que la cosa es desencalli aquest mateix matí i que tant Olmo com Pau Víctor puguin tornar a ser inscrits a la Lliga. Veurem. Qualsevol novetat, al matí de Catalunya Ràdio. De moment, benvinguts al nou matí. Molt bon dia a tothom.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb un informe que diu que la majoria de persones demanarien begudes sense alcohol, però que no ho fan per pressió social. L'estudi l'ha fet Heineken i la Universitat d'Oxford en diversos països, un d'ells a Espanya.
I a Brussel·les?
El líder conservador alemany, Friedrich Merz, que ha demanat a la Unió Europea que arribi a un acord de lliure comerç amb els Estats Units un cop Donald Trump sigui president. Merz, recordem, té opcions de ser el nou canceller alemany després de les eleccions del mes que ve.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
A banda de la investigació dels atemptats, amb les xifres de Tesla, les vendes han baixat el 2024 en comparació amb un any enrere i és la primera vegada que passa en una dècada, això malgrat les ofertes que l'empresa va fer en l'últim trimestre.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb les accions de la tecnològica Xiaomi, que han baixat a màxims històrics. Els analistes ho atribueixen en bona mesura a la seva incursió en els vehicles elèctrics.
Avui divendres 3 de gener del 2025 parlem d'un matí una miqueta menys fred, almenys a les comarques del litoral, també el Pla de Lleida, encara amb temperatures per sota dels 0 graus en l'àrea del Pirineu i en zones de la Catalunya central. Un altre cop un matí amb boires que tornen a ser presents en alguns punts de les comarques de Ponent. Què tendiran a evolucionar una miqueta diferent dels últims dies? Tendiran fins i tot a trencar-se, tot i que no acabarà de sortir el sol perquè hi ha una banda de nuvolositat que està creuant el país. Serà un dia gris, en general, a la major part de Catalunya, amb aquestes boires que s'aniran trencant a mesura que avanci el matí, i amb temperatures que seran una miqueta més altes que no pas les d'ahir. Ara mateix a Barcelona 8 graus, a Tarragona 10, a Girona 5 i a Lleida 2 graus.
Gràcies, Tomàs Molina. I com cada divendres, avui el filòsof Oriol Ferrés ens proposa un dilema. El d'avui és si hem de penjar fotos de nens i de nenes, de menors d'edat, vaja, a les xarxes socials. Ja sabeu, imatges dels fills, de nets. Què en penseu? Com sempre, en parlarem a partir d'un quart d'onze amb la Judit Mascó i el Canalies i tots els que hi vulgueu dir la vostra al telèfon del directe, al 93-201-7474. De moment, però, són les 6 i 7 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho dèiem ara, eh? Els bombers treballen des de primera hora de la matinada en un incendi. Una nau industrial a Igualada han aconseguit fer baixar de forma important la intensitat del foc i també han reduït el risc que s'escampi a les naus del voltant.
Sí, de moment no contemplen que hi hagi afectacions personals en aquest foc a l'avinguda Europa d'Igualada. Ara bé, Protecció Civil ha llançat un avís de tancar finestres en cas de molèsties de fum. L'època de l'any en què ens trobem i les temperatures habituals a Igualada ja fan normal que els veïns, de fet, tinguin les finestres tancades. El foc tenia inicialment molta virulència i han treballat fins a 40 bombers.
És la notícia d'aquesta matinada, aquest incendi, que, de moment, insistim, no consta que hagi pres mal ningú, però sí que hi ha aquesta recomanació de les finestres tancades. A banda d'això, avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la consellera Sílvia Paneque de diverses qüestions de les seves competències. Una d'elles és l'habitatge. L'increment de preus dels lloguers queda per sota de l'IPC actual. I això és perquè l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat el primer índex de referència que se situa en el 2,2%.
A partir d'ara, l'INE anirà actualitzant aquest percentatge a més i serà la referència màxima fins a la qual es podrà augmentar la mensualitat de lloguer quan es revisi.
Més detalls, Cristian Roldán.
A partir d'ara, l'INE anirà actualitzant aquest percentatge a més i serà la referència màxima fins a la qual es podrà augmentar la mensualitat quan es revisi. Aquesta restricció només s'aplica als contractes de lloguer signats després del maig del 2023, quan va entrar en vigor l'actual llei de l'habitatge. La nova fórmula no només té en compte la inflació, com es feia fins ara, sinó que introdueix dos valors correctors per moderar-ne l'increment. L'objectiu, teòricament, és evitar inflacions sobtades i afavorir evolucions més progressives del preu dels lloguers. Cristian Roldán, en Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Cristian. I mentrestant, Renfe i la Generalitat han presentat un pla per invertir 77 milions d'euros en 2 anys per millorar el servei de Rodalies. Bàsicament se centra en actuacions a les instal·lacions, a tenir més cura en la informació d'incidències i horaris dels trens, així com a incrementar la seguretat dels usuaris.
Hi haurà més Mossos i vigilants de seguretat a les estacions i també s'instal·laran més càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial. També hi haurà més equips de neteja a les estacions i dels grafitis als vagons. I es vol millorar la informació a les pantalles i la megafonia perquè els usuaris tinguin marge de maniobra davant les incidències. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, serà avui al matí de Catalunya Ràdio i, de moment, defineix aquesta partida de 77 milions com un esforç històric davant la desinversió dels últims anys.
Patim les conseqüències d'uns anys de certa desinversió i, per tant, ens trobem en un moment on cal actualitzar el nostre sistema sistema de mobilitat i en concret de Rodalies amb una xifra i amb un esforç d'inversions que jo qualificaria d'històrica.
Pel que fa al traspàs de Rodalies a la Generalitat, Pànic assegura que la Conselleria de Territori ja ha acabat el treball intern i aquest mes de gener el compartirà amb els grups parlamentaris. L'empresa mixta entre la Generalitat i l'Estat per fer el traspàs havia d'estar enllestit el 2024.
I dels trens als cotxes, perquè les vendes de vehicles elèctrics no hi ha manera que s'enlairin. Amb prou feina arriben el 6% de tots els cotxes venuts l'any passat. Els cotxes de gasolina encara són els preferits pels compradors, de lluny, amb un 40% del total. Els usuaris després opten pels híbrids no endollables, els 10 i els híbrids endollables.
Els vehicles elèctrics purs han tingut un increment de vendes durant l'any 2024, però no prou per sortir d'unes xifres residuals, 6 de cada 100. Les incerteses sobre les bateries i el temps d'autonomia, a més dels preus, encara allunyen els consumidors d'aquests models. Una de les marques estrella dels cotxes elèctrics, Tesla, ha tingut la primera caiguda de vendes en 10 anys. Després d'una dècada d'augment interromput, la companyia d'Elon Musk ha acomiadat el 2024 amb 10.000 vehicles venuts menys que l'any anterior. La disminució de preus i els incentius no han servit per esperonar els compradors en els últims mesos de l'any. Aquesta baixada de vendes ha provocat que l'empresa de cotxes elèctrics hagi tancat la primera sessió borsària del 2025 amb un descens del 7%.
I ho dèiem també ara fa una estona, hi ha molta confusió a Corea del Sud sobre la situació del president del país. Un nombrós desplegament policial ha entrat al Palau Presidencial a Seul amb la intenció de detenir-lo per portar-lo a declarar, però després d'hores d'enfrontaments amb una unitat militar que actua a les seves ordres, a les ordres del president, la novetat de fa ben poquet és que s'ha suspès l'ordre de detenció.
No se sap com han anat els enfrontaments, ni tampoc si hi ha hagut víctimes. Tot plegat va començar fa un mes, quan es va imposar la llei marcial que li permetia mobilitzar l'exèrcit i el va enviar al Parlament del país per evitar la votació d'una llei que li era contrària. Des d'aleshores s'ha agreujat la crisi política en aquest país a l'espera que s'aclareixi si el president Yoon Suk-yeol pot continuar el càrrec o no. De moment no pensa dimitir, ha desobeït tres citacions judicials per anar a declarar i el seu advocat qualifica d'il·legal la seva detenció prevista per avui per dur-lo als jutjats. Per entrar a la seu presidencial han hagut de dispersar abans els centenars de manifestants concentrats davant l'edifici i que bloquejaven des de fa dies l'accés a les forces de seguretat.
I després tenim la situació, evidentment, als Estats Units, amb aquests dos atemptats que hem conegut aquesta setmana. L'exmilitar que va matar 14 persones en un atropellament massiu a Nova Orleans pretenia assassinar més persones perquè havia col·locat explosius als carrers d'un cèntric barri, en concret a l'anomenat barri francès. Els investigadors ja han fet un perfil del terrorista que havia augmentat la seva filiació islamista en els últims mesos.
El responsable de l'FBI que lidera les investigacions, Christopher Raya, ha descrit que l'autor de l'atropellament havia publicat diversos vídeos a les xarxes socials la nit de Cap d'Any en que expressava el seu suport a l'Estat Islàmic. A més, ha confirmat que es tracta ja d'un atac terrorista.
Deixi'm ser molt clar sobre aquest punt. Això va ser un acte de terrorisme. Va ser premeditat i un acte malèfic. Però en aquest moment no podem dir amb certesa que ningú més estigués implicat en aquest atac a banda de Shamsuddin Jabbar.
Aquesta matinada ha instal·lat les pilones a la zona dels fets que haurien evitat l'atropellament.
És una de les polèmiques amb aquest atemptat, perquè havien retirat les pilones per reparar-les i diuen que això hauria afavorit aquest atemptat. En fi, el president dels Estats Units, mentrestant, encara Joe Biden, ha explicat altres detalls, com la col·locació d'explosius prop del carrer on va entrar amb aquesta furgoneta per atropellar les persones congregades.
S'ha confirmat que l'atacant és la mateixa persona que va posar explosius en dues àrees del barri francès de Nova Orleans, molt a prop, on hores després va atropellar la multitud amb el seu vehicle. Tenia un detonador per fer explotar aquests dispositius a distància des del seu vehicle.
L'FBI no veu de moment connexions amb l'explosió d'ahir davant d'un hotel de Donald Trump a Las Vegas provocada per un militar. L'home es va suïcidar just després d'activar els explosius perquè el van trobar dins del cotxe que va explotar amb un tret al cap. Encara es desconeix el mòbil d'aquesta acció.
Ens falta un minut per arribar a un quart de set. Aquesta matinada s'han detectat míssils des del Iemen cap a Israel. De fet, han sonat les sirenes a ciutats com Jerusalem i Tel Aviv. I això passa el mateix dia que, en teoria, Israel i Hamas han de tornar a la taula de negociació després que el diàleg per arribar a un acord sobre una altrema Gaza fracassés ara fa tot just una setmana. Les dues parts han confirmat fa tot just unes hores que sí, que es tornen a reunir avui amb els mediadors internacionals de Qatar, Egipte i els Emirats Àrabs, en concret es reuniran a Doha.
Les negociacions arriben després d'un dijous negre que ha deixat a Gaza 70 persones mortes en diferents punts pels atacs de l'exèrcit israelià. Algunes fonts eleven la xifra a 90 persones, entre les quals hi hauria nombrosos infants. Les converses es reprenen avui i tornen a girar al voltant de la possibilitat de pactar un alto el foc a la franja. Els negociadors d'Israel i Hamas van reprendre reprendre les converses a principis de desembre i semblava que tot estava encarrilat per arribar a un acord, però els contactes es van trencar per Nadal. Fonts coneixedores de les negociacions afirmen que l'acord està gairebé llest. Un dels punts que Israel exigeix és una llista amb els noms dels hostatges que continuen vius. Hamas diu que per elaborar-la necessita uns dies de treva per fer el recompte. Les últimes dades xifraven en 96 les persones que continuen segrestades a Gaza, 34 de les quals serien mortes.
Un centenar també de les persones que va segrestar Hamas aquell 7 d'octubre del 2023 han anat quedant alliberades. Una d'elles, i hem parlat aquí al matí de Catalunya Ràdio, es diu Ilana Gitzewski, és mexicana, i ha explicat en aquest programa el que va viure durant els prop de 2 mesos, 55 dies de fet, que va durar el seu captiveri a la Franja de Gaza.
Ilana, que és de visita a Barcelona, diu que encara no s'ha despertat d'aquell malson i que arrossega unes seqüeles que no superarà fins que la resta de captius de Gaza ja siguin alliberats, entre elles i a la seva parella.
El verdader sentimiento de liberación, de que ya estoy libre, lo voy a sentir cuando mi novio y todos mis amigos estén liberados. Y todos los 101 que siguen secuestrados, esperando a que alguien nos escuche. Que el infierno que se vive ahí no es humano, que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo.
I una altra de les qüestions que ha marcat les últimes hores al Pròxim Orient és aquesta decisió de l'Autoritat Nacional Palestina de suspendre temporalment les emissions d'Al Jazeera. Això ha aixecat molta indignació entre els palestins que viuen a Cisjordània, on la cadena té molts seguidors. Jerusalem, Jordi Brascó.
L'Autoritat Nacional Palestina acusa Al Jazeera d'incitar la sedició i d'afavorir Hamas, el seu gran rival polític. De fet, aquesta va ser una de les raons que va esgrimir Israel per el maig passat tancar la seu d'Al Jazeera a Jerusalem. La decisió estableix un precedent perillós, segons Amar Dwake, el director de la Comissió Independent pels Drets Humans.
Sens dubte, la decisió envia un missatge negatiu als mitjans i als ciutadans sobre l'estat de la llibertat d'expressió a Palestina, que està empitjorant, sobretot des de l'inici de l'operació a Jenin.
La decisió ha minvat encara més la popularitat de l'Autoritat Nacional Palestina i del seu líder, Mahmoud Abbas. Des de Jerusalem, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
I una cosa més de la crònica internacional, perquè falta una setmana per la presa de possessió del president de Venezuela i els opositors al chavisme estan tensionant l'acte que perpetuarà l'actual president Nicolás Maduro en el seu càrrec.
El candidat antichavista Edmundo González ha viatjat de Madrid, on està refugiat a l'Argentina, i manté la intenció d'entrar a Venezuela perquè el proclamin president.
Buenos Aires, Joan Biosca.
La nombrosa comunitat venezolana resident aquí a l'Argentina, la gran majoria opositors al chavisme, prepara una rebuda especial aquest dissabte pel qui consideren és el president electe del seu país, Edmundo González Urrutia. El president de l'Argentina, l'ultraliberal Javier Milei, està previst que es trobi a la Casa Rosada amb González Urrutia dies abans del 10 de gener, data en la qual està previst que el pròxim president de Venezuela sigui proclamat oficialment en un acte a Caracas. L'antichavista Edmundo González Urrutia ja fa dies que assegura que pensa presentar-se a la cita per rebre la banda presidencial.
Que voy a viajar a Venezuela por alguna vía para tomar posesión.
El govern de Nicolás Maduro ha ofert $100,000 per l'entrega de González Urrutia. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts passen d'un quart de set al matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Pol Foradada del Joan Trias. Bon dia.
Bon dia.
I notícia que us avança aquest programa. La Generalitat demana explicacions a les companyies de telefonia mòbil pels talls de subministrament de les últimes setmanes.
Que van ser especialment greus fa 4 dies, quan mig Pirineu es va quedar sense cobertura pel tall d'un cable de fibra òptica. O en el cas de Gósol, al Berguedà, que ha començat l'any amb l'enèsima avaria telefònica que ha deixat el poble sense connexió. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha citat les principals companyies a una reunió dimarts que ve al Palau de la Generalitat. En una carta que ha tingut accés a aquest programa, Dalmau lamenta que els talls de subministrament han suposat un greuge per a l'activitat econòmica d'aquests municipis i han dificultat els serveis públics essencials. Unes afectacions que també denunciava i en declaracions a Catalunya Ràdio l'alcalde de Gósol, Rafael López.
Fa que la segona residència no vingui, que els negocis no puguin cobrar, que no es puguin gestionar les reserves i que el dispensari mèdic no pugui operar. Que l'Ajuntament es quedi bloquejat, que els habitants quedin incomunicats, que no puguin teletreballar, etc.
A la reunió s'hi han convocat, entre d'altres, el director general de Telefònica, el de Vodafone, el d'Orange o responsables de Cellnex i Localred, encarregats de les infraestructures de telecomunicacions i representants de les diferents entitats municipalistes de Catalunya.
Ara mateix passen 4 minuts, gairebé 5, d'un quart de set, i ens hem de fer ressò també de la mort als 66 anys de l'expresident de les Illes Balears, Francesc Antich.
Ens trobarà
en totes les iniciatives pel Baixit Escobar, sempre que no impliquin processos de segregació social, lingüística o de gènere.
Va ser el primer president socialista de la història de les Illes al capdavant d'un govern de coalició, el Pacte de Progrés, amb diverses formacions, principalment d'esquerres. La presidència del govern balear la va ocupar durant dues legislatures, la primera l'any 99 i després el 2007. El seu govern es va caracteritzar per la implantació de polítiques urbanístiques de caràcter sostenible i en defensa del medi ambient. Per exemple, es va fer popular per l'aplicació de l'anomenada ecotaxa. Antic tenia un càncer des de feia 2 anys i mig. La seva hereva política, l'actual presidenta del Congrés de Diputats, Francina Armengol, ha lamentat la mort de Francesc Antic, a qui considera un mestre i se'n declara seguidora lleial. També l'actual presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proems, el PP, ha lamentat aquesta mort reconeixent Antic com un dels constructors de l'autogovern de les Illes.
I l'any ha arrencat també amb un intent del PSOE de trencar l'hegemonia del Partit Popular a Andalusia. Els socialistes els han pres l'alcaldia de Jaén amb una moció de censura. El que passa és que ha sigut amb una maniobra prou curiosa que porta els populars a acusar Pedro Sánchez de comprar els vots d'un partit local a canvi de perdonar-los el deute municipal. Anem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha tancat personalment l'acord de la moció de censura amb la formació Jaén Merece Más, que fins ara governava amb el PP. Entre altres mesures, s'ha compromès a reestructurar l'elevat deute de l'Ajuntament, la qual cosa, segons el popular Juan Bravo, és una compra de vots. Ha respost el nou alcalde socialista Julio Millán.
Aquí va a pasar lo mismo. Y aquellos que utilizan el dinero de todos ustedes, de los españoles y de los jieneses, para comprar votos, hoy lo van a volver a hacer.
No se compran alcaldías cuando es el PSOE quien promueve el pacto y es un gran acuerdo cuando lo hace el Partido Popular.
Ara el PSOE torna a governar una de les 8 capitals de província andaluses després de perdre-les totes el 2023. Des de Madrid, Dani Sáenz deja pel Matí de Catalunya Ràdio.
I s'han filtrat les declaracions judicials dels diferents imputats del cas Coldo, ara fa 3 setmanes. L'empresari Víctor de Aldama, que actuava com a comissionista, segons descriu ell mateix, explicava en aquestes declaracions el sistema de pagaments.
Va exposar davant del Tribunal Suprem que pagava diners mensualment a José Luis Ábalos a canvi d'adjudicacions públiques. També descrivia un clima de màxima confiança amb l'exministre socialista i la seva mà dreta, Coldo García.
Dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio cuando estamos hablando de millones de euros. Y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio y en el propio despacho del ministerio, se le entregó dinero.
En canvi, l'extitular de Transports va negar del tot haver rebut diners per manipular concessions. En la seva declaració, Ábalos assenyala l'actual número 3 del PSOE, Santos Cerdán, com a persona d'enllaç amb Coldo García i explica la relació que tenia amb el seu assessor.
Me lo propuso Santos Cerdán y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba.
També va rebutjar haver intervingut en cap dels contractes de mascaretes en el punt de mira.
6 i 22. Es confirma que el 2024 ha estat un any pràcticament rècord a Espanya d'arribada de migrants de manera irregular. Segons el Ministeri de l'Interior, van entrar a Espanya pràcticament 64.000 persones. Són 300 menys que el màxim històric de 2018, però vaja, significa un increment important respecte al 2023.
La majoria d'aquestes arribades són per mar i el gruix es van fer per la ruta migratòria de les Canàries. Prop de 47.000 persones van arribar a l'arxipèlag en embarcacions precàries durant l'any passat. Això representa un 17% més que el 2023. A les Balears i a la península, l'any passat hi van arribar 14.400 migrants, també per via marítima, un miler menys que el 2023.
Aquest 2025 ja hi ha hagut els primers morts en la ruta canària, malauradament. 2 persones han mort ofegades intentant arribar a Tenerife.
En els 2 primers dies del nou any, més de 300 persones han intentat arribar per mar a les Canàries de forma irregular. El primer gran naufragi del 2025, però, ha estat davant les costes de Tunísia. Les autoritats d'aquest país han informat que han rescatat 27 cadàvers de 2 embarcacions que pretenien arribar fins a Itàlia.
Són les dades oficials del Ministeri de l'Interior, que, com sempre, es comenta, i els experts així ho diuen, que no representa la majoria dels migrants irregulars, perquè la immensa majoria de les persones immigrants irregulars que hi ha a Espanya, en el cas concret de l'estat espanyol, arriben per l'aeroport. Arriben amb visat de turista i allarguen la seva estada més enllà dels 3 mesos que suposa l'estada que en teoria han de mantenir. En fi, hem arribat així a les 6 i 24, que pràcticament les 6 i 25, al matí de Catalunya Ràdio. Moment de 3 titulars de cultura, com sempre, amb 3 cançons. Albert Montilla, què tal? Bon dia.
Bon dia, Freddy.
Comencem per la primera.
Pelele, te crees que es muy fácil nombrar a la L. Si sabemos que tú no llegas a los niveles y nosotros os pusimos a vosotros los cheles, los primeros cheles.
Mora
estat l'artista de barri més conegut del panorama musical per les noves generacions i el rei dels Mec de la Gu, els M de la R, que significa nois de barri, actua avui al Palau Sant Jordi. El raper originari de l'Hospitalet de Llobregat del barri de la Florida ha aconseguit consolidar-se com l'artista espanyol amb més reproduccions a Spotify, segons ha recollit la plataforma aquest any.
Aquesta és la primera cançó i el primer titular de cultura d'aquest divendres. Anem a per la segona.
Doncs un pla molt diferent per aquesta nit, a la mateixa hora que el Morat comenci a Montjuïc. A 7:45 podreu gaudir del concert de Nadal de l'Orfeó Català. Aquest any serà en un nou emplaçament davant de la Catedral de Barcelona, en un esdeveniment gratuït, però això sí, amb aforament limitat.
I la tercera.
Que avui ens hem proposat condensar tota la societat catalana amb tres cançons. En el marc de la seva gira de Nadal, Joan Dausà actua avui al Teatre Principal d'Olot. I es tracta d'un dels últims concerts d'aquesta gira de Nadal, que acabarà demà amb la doble sessió final a Riudoms, amb, això sí, entrades exaurides.
Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar. És com si tot tornés a llavors. S'acaben...
6:27, anem a la informació esportiva. Marc Andrés, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, tenim el cul a brot de sempre. I el Barça encara confia en la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor.
Des del Club Blaugrana es transmet optimisme perquè tots dos futbolistes puguin ser inscrits avui, ja que consideren que la documentació relativa a la venda dels seients VIP es va entregar correctament. La Lliga, de la seva banda, reconeix que el Barça pot recuperar l'1-1 al fair play financer si es confirmen les xifres, però afirma que la llicència no, perquè la normativa és clara. De moment, tots dos entrenen amb l'equip a les ordres de Hansi Flick, i qual que va fer ahir Lamine Yamal, que va fer part de l'entrenament amb el grup. Flick, per cert, parla avui a la una en la prèvia del Barbastre. Fora del Barça, l'Espanyol fa oficial avui el fitxatge del central mallorquí Pablo Ramón, de 23 anys.
Doncs, evidentment, pendents de qualsevol novetat al voltant d'aquest cas, del de Dani Olmo i Pau Víctor, que ahir va centrar la tertúlia esportiva del matí de Catalunya Ràdio amb crítiques molt dures, com les que hi ha a la premsa a la gestió de la directiva de Joan Laporta. Mentrestant, aquest vespre torna a la Lliga amb la recuperació d'un partit ajornat.
Avui a les 9 del vespre, a Mestalla, València-Reial Madrid, duel que es va ajornar per l'arribada de la Dana al País Valencià. Carlo Ancelotti no ha volgut fer cas sobre si els seus jugadors es trobaran un ambient hostil.
Nos esperamos un partido exigente en este sentido. Después, el ambiente alrededor, nosotros tenemos que, no sé cómo será, lo que tenemos que estar focalizado está en el partido, y nada más.
I en bàsquet, el Barça podria recuperar Tomàs Hertel.
El jugador va marxar del club de manera polèmica quan el 2021 els blaugranes es van assabentar que Hertel estava negociant amb el Real Madrid, on va acabar jugant, a l'esquena del club. Doncs ara Hertel podria tornar al Barça per suplir la baixa de Neto, rescindit ahir. Un Barça que juga avui a 8:45 a la pista del París, al partit en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I avui també inicia la 47a edició del Dakar a l'Aràbia Saudita.
I avui, al matí de Catalunya Ràdio, és divendres, i per tant, a partir de les 11, taula cultural, recomanacions, pel·lícules, llibres, teatre, abans de marxar de cap de setmana allà. Recordeu que dilluns és el Dia de Reis. Avui, taula cultural amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, l'Anna Guitart, la Llucia Ramis i el Marc Garriga.
Al Tot Gira estem preparats per obrir l'any esportiu.
Atenció! Aquest cap de setmana viurem en directe els setzens de final de la Copa.
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, farem la prèvia del Barbastre-Barça. Seguirem la primera etapa del Dakar i serem al Palau amb el Barça Peníscola de la Lliga de Futbol Sala.
Diumenge, activarem el xip Supercopa al nostre bar. Seguirem el Liverpool United de la Premier i la segona etapa del Dakar.
I anirem a dormir aviat perquè venen els Reis.
Tot gira.
Dissabte i diumenge, a partir de les 4, amb David Clopés.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Catalunya Ràdio. Per un 2025 ple d'entusiasme.
Cada torró.
Dos quarts de set. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solana. 16 dotacions dels bombers s'han activat a primera hora d'aquesta matinada per treballar en un incendi en una nau industrial a Igualada.
A hores d'ara han aconseguit fer baixar de forma important la intensitat del foc i també han reduït el risc que es propagui a naus del voltant. Protecció Civil ha llançat un avís de tancar finestres en cas de molèsties per fum.
I el preu dels lloguers que s'actualitzin aquest gener no podrà pujar més d'un 2,2%.
Aquest és el llindar que marca el nou índex que regularà els arrendaments a partir d'ara. Només afectarà els contractes signats a partir del maig del 2023.
I Renfe i la Generalitat han presentat un pla per invertir 77 milions d'euros en dos anys per millorar el servei de la xarxa de Rodalies.
Centrat a millorar les instal·lacions, la informació d'horaris, incidències i la seguretat dels passatgers. Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
D'actualitzar les instal·lacions, els serveis i la comunicació amb les persones usuàries. Fer que el viatge dels usuaris guanyi en qualitat i en comoditat.
La consellera Paneque serà justament avui al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquestes i altres qüestions a partir de les 9 del matí. I les vendes de cotxes elèctrics no acaben d'arrencar.
Se situen en el 6% del total de cotxes venuts al 2024. Els de gasolina encara són els preferits pels compradors, amb un 40%. Després venen els híbrids no endollables, dièsel i híbrids endollables.
I és notícia de fa poqueta estona. Han suspès l'ordre de detenció del president de Corea del Sud després d'hores de confusió i de molta tensió, també.
L'oposició del seu servei de seguretat ha impedit que Yoon Suk-yeol fos arrestat al Palau Presidencial per interrogar-lo per haver decretat la llei marcial el desembre passat. Yoon, de moment, segueix al càrrec i s'ha negat a declarar davant de la justícia fins a 3 vegades.
I avui també ens fem ressò de la mort als 66 anys de l'expresident de les Illes Balears, Francesc Cantí.
El primer socialista que va arribar a president balear. Ho va ser en dos mandats. Des del govern de coalició va aplicar mesures com l'ecotaxa. Tenia un càncer des de feia més de 2 anys.
I s'han filtrat les declaracions judicials dels diferents imputats del cas Coldo, ara fa 3 setmanes.
Com l'empresari Víctor de Aldama, qui, segons assegura, pagava comissions a José Luis Ábalos a canvi d'adjudicacions públiques. També descriu així la relació de l'exministre i la seva mà dreta, Coldo García.
Dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio cuando estamos hablando de millones de euros. Y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio y en el propio despacho del ministerio, se le entregó dinero.
I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. La Generalitat demana explicacions a les companyies de telefonia mòbil pels talls de subministrament de les últimes setmanes.
Presidència ha citat les principals companyies en una reunió dimarts que ve al Palau, unes afectacions que denunciava ahir en declaracions a Catalunya Ràdio l'alcalde de Gósol, Rafael López.
Fa que la segona residència no vingui, que els negocis no puguin cobrar, que no es puguin gestionar les reserves i que el dispensari mèdic no pugui operar. Que l'Ajuntament es quedi bloquejat, que els habitants quedin incomunicats, que no puguin teletreballar, etc.
I encara alguna cosa més. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalanes són filòlegs catalans.
La resta provenen de branques com la de periodisme, humanitats o estudis literaris. Javier Balza és degà de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB.
El professor no només ha de saber allò que ha d'explicar. Aquesta és una visió que entra, diguem, dins d'una mena de renúncia social, renúncia general, no?, a la qualitat.
I les visites al Museu Nacional d'Art de Catalunya han crescut un 44% l'any passat.
Fins a les 860.000 persones, segons dades del mateix MNAC, les millors des d'abans de la pandèmia. El 42% és públic local, mentre que l'internacional continua creixent. El 9% és dels Estats Units i el 5% de França.
Hora de repassar també què diuen les portades dels diaris amb l'Albert Montilla. Com sempre, Albert, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Avui amb l'atenció fixada en la política migratòria.
L'Ara publica la fotografia d'un caiuco enrocat a la costa i destaca que l'arribada de migrants irregulars iguala el rècord històric. Molt semblant també a La Vanguardia, que titula que la ruta canària dispara l'arribada d'immigrants. S'explica que el 2024 van arribar 64.000 persones, és a dir, un 12% més que l'any anterior. El diari El Periódico, avui centrat en mobilitat, titula que l'àrea metropolitana s'obre a ajornar les multes de les zones de baixes emissions. Segons el diari, els municipis amb menys renda i pitjor transport públic estan buscant flexibilitat. Per cert, el mateix diari també explica avui en un destacat que la grip irromp a urgències i supera la Covid per primera vegada des del 2020. Pel que fa als titulars de Madrid, el País explica avui que Espanya i el Marroc ultimen l'obertura de les duanes de Ceuta i Melilla, una obertura que suposarà un comerç molt modest. També explica que, en principi, només circularà un camió diari en cada sentit. I acabem amb El Mundo, que publica que la meitat dels joves creu que no cobrarà una pensió pública. Segons una enquesta, només 3 de cada 10 espanyols entre 30 i 44 anys espera tenir-la.
Tot això pel que fa a la premsa i pel que fa al fred, al temps, com ho tindrem avui, Tomàs Molina?
Avui un dia més ennuvolat, amb temperatures una miqueta més altes, menys glaçades a l'interior, tot i que encara amb boires que s'aniran trencant a mesura que avanci el matí, quedaran potser al nord de les comarques de Lleida, i a la tarda amb alguna precipitació per sobre dels 2.000 metres amb neu en àrees de l'Aran i les zones altes al Pallars Sobirà.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Víctor Feliu, membre de la Plataforma en Defensa dels Drets de la Gent Gran a Manresa. El col·lectiu insistirà avui en la seva demanda de construir una nova residència pública per la gent gran a Manresa i ho farà amb l'entrega d'una carta al patge reial de la ciutat.
Nosaltres veiem que l'Ajuntament de Manresa, per d'altres projectes de la ciutat, com és el projecte de la Fàbrica Nova, ha aconseguit, doncs, 40 milions també a través de subvencions de d'altres institucions, no? I, en canvi, per 12 milions que val aquesta residència, resulta que no troben diners enlloc.
La Plataforma assenyala el que considera una manca de voluntat política de l'Ajuntament i aprofitarà l'acció per visibilitzar altres demandes, com la instal·lació de lavabos públics a la capital del Bages.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirants a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de les 8, París-Barça.
És moment de fer un repàs dels mercats. Avui la borsa espanyola obrirà els 11.600 punts després que l'IBEX 35 pugés un 0,71% per l'ajustament de carteres habitual del canvi d'any. Han impulsat la pujada especialment les empreses energètiques i els bancs s'han tenyit de vermell al BBVA. I el Sabadell han estat els valors més castigats de l'IBEX amb caigudes de més d'un punt. I l'any ha començat amb turbulències a les borses internacionals. Wall Street continua amb descensos. Les males dades de Tesla i Apple han empès els inversors a vendre i tant el Dow Jones com el Nasdaq han tancat amb caigudes del 0,36% i del 0,17% respectivament. I acabem fixant-nos en les borses que estan obertes a aquesta hora. La de Hong Kong obre en 19.700 punts, pujant un 0,60% respecte al tancament d'ahir. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
La Fina té 87 anys. Quan es va jubilar, va aprendre a llegir i a escriure.
¿Com se escribió eso? ¿Com se escribió yo? ¿Con B? ¿Quina lletra le de posar?
L'Àngel va ser el seu professor en una escola d'adults.
Un dels seus objectius era treure's el carnet de conduir.
I sí, sí,
ella se'l va treure.
A Catalunya hi ha 128 centres públics d'aquest tipus, com el de Girona.
Ara mateix em sento que tinc moltes capacitats per aprendre més.
Treballava de 7 a 2, llavors sortia de treballar i veia cap a estudiar.
El meu objectiu, aprendre molt.
Escoles on aprendre que obren nous horitzons.
En el nostre cas, inclús tenim alumnes que viuen al carrer.
Que jo ara, jo miro i jo veo farmàcia.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
Escoles d'adults. L'oportunitat de seguir aprenent.
Dissabte a les 10 de la nit.
De tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè això...
Quan li canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 9 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalana són filòlegs catalans. La resta provenen de branques com la de periodisme, humanitats o estudis literaris. Maria Costa.
La falta de filòlegs ja fa temps que s'arrossega i fa anys el Departament d'Educació va acceptar que professionals que vinguessin d'altres àmbits poguessin ensenyar llengua i literatura. Gemma Gómez, professora de català d'un institut i membre de docents.cat, i el degà de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, Javier Velaza, exigeixen més formació.
X cursos de gramàtica, de literatura, de sociolingüística, després també de correcció, perquè no és el mateix saber escriure un text que tenir, diguem, l'ull clínic per poder corregir-lo.
El professor no només ha de saber allò que ha d'explicar. Aquesta és una visió que entra, diguem, dins d'una renúncia social a la qualitat.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Les visites al Museu Nacional d'Art de Catalunya han crescut un 44% l'any passat, fins a les 860.000 persones, segons dades del mateix museu. Es tracta de les millors dades de visitants des d'abans de la pandèmia.
El públic local representa un 42% del total de les visites al MNAC, sobretot de l'àrea de Barcelona i Catalunya, i el públic internacional continua creixent. Un 9% prové dels Estats Units i un 5% de França. Per la seva banda, Caixa Fòrum Barcelona i Cosmo Caixa ha rebut prop d'1,7 milions de visitants el 2024, 60.000 menys que l'any anterior. El Museu de la Ciència Cosmo Caixa ha tret gairebé 1,2 milions de visitants i dinosaures de la Patagònia. Ha estat l'exposició més vista.
Científics neerlandesos han aconseguit reparar el cor danyat de ratolins utilitzant una proteïna del peix zebra i sense provocar cap efecte secundari.
A diferència dels humans, els peixos zebra poden fer créixer cèl·lules cardíaques noves i restaurar la funció del cor en només 60 dies.
Purificació Barcelona.
Aquests investigadors van descobrir la proteïna que representa un paper clau en aquest procés i van veure que aplicada a ratolins era capaç també de restaurar-los al cor. El que fa és activar uns gens de reparació que en els mamífers es mantenen en estat latent. Antoni Vallès, director clínic de l'àrea del cor de l'Hospital Germans Trias, diu a Catalunya Ràdio que és una investigació molt rellevant.
Si després d'un infart aconseguíssim regenerar les cèl·lules que han quedat malmeses o fer que les cèl·lules del marge de l'infart aconseguissin recobrir la cicatriu per tornar a bategar, seria un canvi molt, molt important.
Purificació Barcelona, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per un possible delicte de lesions i contra la llibertat sexual a persones d'edat avançada la nit de Cap d'Any en una residència de Barcelona.
Els maltractaments van passar de matinada en una residència d'avis del districte de Sants-Montjuïc amb capacitat per a 170 interns. Les agressions les hauria fet un cuidador de la residència que ja ha estat apartat de la feina. Segons el Digital, l'home anava begut i hauria agredit almenys 4 persones. De moment, no hi ha cap persona detinguda.
L'Ajuntament de Banyoles retirarà la barca turística de l'Estany si abans de l'estiu no hi ha cap empresa que n'assumeixi la gestió. Girona, Núria Paraire.
L'última empresa que ho gestionava hi va renunciar i des del desembre de 2023 la barca està aturada, perquè a més l'últim concurs va quedar desert. L'alcalde Miquel Noguer ja avança mesures dràstiques.
Tenir la barca a la Tirona parada allà, evidentment, no està bé. I jo com a alcalde crec que no podem permetre passar un altre any així. I per tant, si surt bé, que seria l'ideal, seria magnífic, i si no surt bé, llavors hauríem de prendre una altra decisió que seria diferent i que no ens agradaria tant, però que en tot cas el que no podem tenir és la barca allà que dona la sensació de que... No?
L'Ajuntament ofereix períodes de mig any o un any de prova per determinar la viabilitat del negoci abans d'obrir un nou concurs. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest 2024 s'han exhumat a Catalunya 26 víctimes mortals de la Guerra Civil i el franquisme.
És el balanç anual del Pla de Fosses, que calcula que encara en queden unes 900 per obrir.
Aida Clemente.
El 2024 s'han obert 28 fosses en una vintena de municipis catalans i s'han exhumat les restes de 26 víctimes mortals, de les quals se n'ha pogut identificar una. Les d'un soldat republicà, Josep Vallet Pérez, que van ser retornades el mes d'octubre a la seva família. El director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, ha explicat a Catalunya Ràdio que, tot i que la xifra pugui semblar minsa, identificar una víctima és una satisfacció enorme.
Cada vegada que fem aquest creuament i sona la flauta, sona la campana de poder identificar, encara que sigui només una persona, l'èxit és rotund i això... A nosaltres ja és un incentiu per seguir treballant.
També s'han inscrit 300 noms nous al cens de persones desaparegudes que ja supera les 8.000. Des de Barcelona, Aida Clemente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Pràcticament 6:45 del matí. La... L'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines tria per primer cop com a millor joc de l'any un joc de taula modern.
Es diu Cities i és de l'editorial catalana Devir, una empresa que aquest any celebra el 25è aniversari que està establert a Barcelona.
Montse Pujol.
Pel director de màrqueting i soci fundador de Devir, Joaquim Dorca, la distinció del Cities com a millor joc de l'any és la prova que el sector de la joguina ja pensa en aquest tipus de jocs de taula com a opció de mercat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El que és important és que el sector jugater consideri que joc de taula modern ara formi part del negoci, de la dinàmica del mercat. Abans hi havia hagut jocs, però, hòstia, el cara loca, m'explico. O sigui, no hi havia una cosa que tinguessis que llegir el reglament.
Devir és l'editorial referent de la indústria dels jocs de taula a tot l'estat i són editors de jocs com el Catan, el Carcassonne, el Dixit o el Codi Secret. El 2024, Devir va vendre més d'un milió i mig de jocs quan fa 10 anys en venien una desena part. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
I continua en marxa, des de dimarts, la Rave a l'aire lliure en uns terrenys a tocar de l'aeroport de Ciudad Real. Hi ha 1.500 vehicles aparcats, la majoria autocaravanes i furgonetes.
David Broceño, delegat del govern espanyol a Castella-La Manxa, recorda que la festa és il·legal.
La Big Fucking Party volumen 3, una macrofiesta que no està autoritzada. Los datos que tenemos nos indican que hay en torno a unos 1.500 vehículos, en su mayoría son caravanas, no solo de España, sino de toda Europa. En estas estimaciones podemos trasladar que están unas 5.000 personas.
La festa ha generat molta expectació a les poblacions de l'entorn, que es van començar a alertar quan dimarts els vehicles van col·lapsar les carreteres d'accés als terrenys. Ho destaca el tinent d'alcalde de Ciudad Real, Ricardo Chamorro.
Es verdad que hubo un momento más conflictivo al principio, cuando empezaron a llegar coches a partir de las 9:30 el día 31, que se creó pues un tapón en la A43, y ahí sí que tuvimos que actuar rápidamente pues para intentar quitar pues todo ese colapso.
Aquesta mateixa festa rave multitudinària ja s'havia fet altres caps d'any a Múrcia i a Granada.
I ara tres propostes culturals. Les brillantors i els pantalons acampanats tornen avui a l'Auditori de Girona.
A partir de 8:45 del vespre començarà el concert tribut al mític grup suec ABBA. S'ha programat un espectacle que capta l'essència i l'estil amb un exuberant, diuen, posada en escena. Sonaran els clàssics com Mamma Mia, Money, Money, Money o The Winners Take It All.
Música en directe al Parc Astronòmic del Montsec, Àger.
Enfin je serai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver.
Demà dissabte, actuació de Julien Leone, un cantant originari de Perpinyà, actiu a la Catalunya Nord des de l'any 2014 i finalista de la tercera edició d'Eufòria. Presentarà Anunnaki en dues sessions a les 6 i a les 7 de la tarda.
I a Valls del Camp es fa l'exposició Pintura sin Ismos.
És una mostra que reivindica els artistes figuratius catalans dels anys 50 amb una quarantena d'obres de pintors com Pere Pruna, Josep de Togores, Josep Montpou o Manuel Humbert. Es pot veure al Museu de Valls de dimarts a diumenge fins al 31 de gener.
Ara la premsa esportiva, Marc Andrés.
Tot gira al voltant de Dani Olmo. Mundo Deportivo parla de tensió i explica que avui el Barça espera ingressar els diners pendents per aconseguir la reinscripció, però que si Lliga o Federació no donen l'okay, el club podria tornar a demanar la cautelar ara a la justícia ordinària. L'Esport obre amb un titular una mica més positiu, afirmant que Laporta creu en el miracle. Un diari esport que també destaca el retorn de Lamine Yamal ahir amb el grup i una entrevista amb Josan Fierro, el president del Barbastre, en la prèvia del duel de Copa del Rei de demà. Per tancar el cas Olmo, ens fixem en un informe del diari Marca on es responen diferents preguntes. Per exemple, sense fitxa, Dani Olmo i Pau Víctor no podrien jugar tampoc la Champions i tampoc anar convocats amb la selecció. Mentrestant, per contracte, Olmo podria ser lliure de signar amb qualsevol equip, mentre que Víctor podria demanar-ne una sessió. A La Vanguardia ens fixem en un article sobre Tomàs Hertel, titulat On és l'avió?, fent referència al moment en què el Barça va fer baixar el francès del seu avió en assabentar-se dels seus negocis amb el Madrid, i el diari allà afirma que el retorn d'Hertel al Palau seria inaudit, ja que el francès és el més pròxim a Figo que hi ha al Palau Blaugrana. I per últim, fem un cop d'ull a l'esportiu i el reportatge dedicat al Dakar, que avui inicia la seva 47a edició. En pàgines interiors, l'esportiu parla d'un rally de 8.000 quilòmetres amb un esglau més de duresa respecte a anys anteriors, i allà també es destaca que Montsier Dakar, Stefan Peter Ancel, no serà a l'Aràbia Saudita aquest any.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Dani Olmo hauria d'acabar-se avui. El Barça segueix dient que tant Olmo com Pau Víctor estaran inscrits. Això ho comprovarem en unes hores. Si no s'aconsegueix, des de dins la Junta ja reconeixen que seria el seu gran primer fracàs i l'oposició, que comença a treure el cap, acceleraria algunes accions que fa temps que tenen preparades. I si s'aconsegueix, amb l'ajuda econòmica de Qatar i Dubai, la Porta haurà tornat a salvar in extremis una altra situació que semblava impossible. Però aquesta vegada, tot i acabar bé, sembla que la credibilitat i la figura de la Porta quedaria igualment tocada.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. 10 minuts i les 7. Bon dia, Tomàs Molina. Fred ben viu aquest matí.
Doncs és un matí de temperatura una miqueta més alta que no pas la d'ahir, amb temperatures que han pujat perquè hi ha aquests núvols baixos que són presents en molts indrets i que no han permès les temperatures doncs, baixar tan avall. I, per tant, hi ha menys glaçades que només afecten àrees del Pirineu i el nord del país, mentre que a Ponent, a les Terres de l'Ebre i, sobretot, en tota la façana litoral i prelitoral, la temperatura està per sobre dels 0 graus. Un dia avui més gris, un dia amb algunes clarianes, amb boires encara, sobretot a les comarques de Ponent, que tendiran a trencar-se a mesura que avanci el matí i el migdia. Serà un dia ennuvolat, amb alguna precipitació que a la tarda pot afectar l'Aran, les zones altes del Pallars Sobirà, amb una cota de neu situada al voltant dels 2.000 metres d'alçada. I amb temperatures, ja ho diem, relativament suaus, a hores d'ara, a Tortosa 12 graus, a la Seu 0, Manresa 0 i a Figueres 7 graus.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A les 9 entrevistarem a la consellera de Territori, Habitatge, Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
A un quart d'11, Oriol Ferrés ens proposa el primer dilema de l'any. Penjar fotos de canalla, fills, nebots, cosins, a les xarxes socials, sí o no?
I després, la taula del cor amb tot el safareig de les campanades i les previsions d'amors i ruptures pel 2025.
A partir de les 11, les recomanacions culturals pel cap de setmana i a l'hora dels temes pendents, visitarem l'espectacular Pessebre de Ganxet de l'Associació de Veïns de l'Estació del Nord Mollet de Vallès.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'home és el que fa la casa, i la casa és el que fa l'home. De l'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però...
Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos. O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada.
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De 2 del migdia a 4 de la tarda. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
El Matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts i les 7. Titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Incendi en una nau industrial a Igualada aquesta matinada i treballen 16 dotacions de bombers.
Protecció Civil ha llançat un avís de tancar finestres pel fum. Els bombers han aconseguit fer baixar la intensitat del foc i reduir el risc que es propagui.
I un altre dels temes del dia. Els preus dels lloguers no es podran apujar més d'un 2,2%.
És el màxim que fixa el nou índex que regularà els lloguers a partir d'ara. Només afecta els contractes signats a partir del maig del 2023. L'índex s'actualitzarà més a més.
Renfe i la Generalitat invertiran 77 milions d'euros en 2 anys per millorar el servei a la xarxa de Rodalies.
El pla passa per fer millores, com explica la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
D'actualitzar les instal·lacions, els serveis i la comunicació amb les persones usuàries. Fer que el viatge dels usuaris guanyi en qualitat i en comoditat.
La consellera Paneque serà avui al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. I notícia que us avança aquest programa. La Generalitat demana explicacions a les companyies de telefonia mòbil pels talls de subministrament de les últimes setmanes en municipis, sobretot del Pirineu i el Prepirineu.
Presidència els ha citat a les principals companyies en una reunió dimarts que ve a Palau. L'alcalde de Gósol, Rafael López, anunciava ahir amb què es troben.
Fa que la segona residència no vingui, que els negocis no puguin cobrar, que no es puguin gestionar les reserves i que el dispensari mèdic no pugui operar. Que l'Ajuntament es quedi bloquejat, que els habitants quedin incomunicats, que no puguin teletreballar, etc.
I només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalana són filòlegs catalans.
Són dades que ha tingut accés Catalunya Ràdio. La resta provenen de branques com la de periodisme, humanitats o estudis literaris. Javier Belaza és degà de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB.
El professor no només ha de saber allò que ha d'explicar. Aquesta és una visió que entra, diguem, dins d'una mena de renúncia social, renúncia general, no?, a la qualitat.
I es filtren les declaracions judicials dels diferents imputats del cas Koldo ara fa 3 setmanes.
Com les de l'empresari Víctor de Aldama, qui, segons assegura, pagava comissions a José Luis Ábalos, i el mateix Ábalos, que ho nega i apunta a Santos Cerdán com a persona d'enllaç amb Koldo García.
Hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio y en el propio despacho del ministerio, se le entregó dinero.
Me lo propuso Santos Cerdán y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba.
Tot això hores després que hem conegut la mort als 66 anys de l'expresident de les Illes, Francesc Antic.
Sí, va ser el primer socialista que va arribar a la presidència Balear. Ho va fer, de fet, en 2 mandats. Des del govern de coalició va aplicar mesures com l'ecotaxa.
I després que l'FBI hagi explicat que l'atropellament massiu de Nova Orleans amb 14 persones mortes va ser un acte de terrorisme perpetrat per un exmilitar nord-americà, arriba el comentari del Dia del Barrat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Freddy. Després de dies d'especulació, hem sabut que la massacre de Nova Orleans i l'explosió d'un vehicle de la marca Tesla davant d'un hotel propietat de Donald Trump a Las Vegas van ser perpetrats per americans. De fet, per 2 homes amb lligams al Jersey Yankee. Hores després dels 2 fets, gairebé tothom, inclòs el futur president dels Estats Units, corria a lligar els atacs amb la inseguretat que comporta la immigració il·legal i el terrorisme yihadista. És significatiu que aquest 2025 comenci amb 2 fets violents que durant moltes hores van ser un exemple de fake news que pretenen estigmatitzar col·lectius desfavorits. En efecte, la veritat i la paciència a l'hora d'investigar uns fets semblen cosa del passat. El fotut és que, tot i les informacions fiables, encara hi hagi gent que relliga Nova Orleans i Las Vegas a la immigració. La veritat ja no importa en l'univers dels prejudicis.
I ahir vam tancar un altre tema pendent al matí de Catalunya Ràdio. Després de l'èxit de visualitzacions de La Marina està morena a YouTube, rècord absolut, Quim Monzó es va atrevir fins i tot a cantar, no només això, sinó a analitzar la cançó.
La Marina està morena. Espantina està una trena. Lo rompe, ho trenca, eh? Lo rompe... Ho trenca.
Karaoke avui amb Quim Monzó.
M'encanta.
Bon dia, Quim Monzó.
Bon dia.
No em feia vostè fan de La Marina està morena ni dels Ficaflaues?
100% fan. O com es diria en català normatiu, se'n fa el cul Pepsi Cola de veure la cançó, la veritat. Yeah. No s'havien escrit uns versos amb ai tal maestria poètica des de Josep Carner.
Home, Josep Carner, vol dir, sí.
Oi tant, començant pel títol de la cançó, no? La Marina està morena,
sí.
Però escrit està,
yeah.
Sense la E del principi, sí. No? Quina economia del llenguatge, no? Subnormals.
A 8:15, els protagonistes del dia. Avui, de moment, pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos a aquesta hora. El primer ens el porta la Xita Robert.
Avui pot ser un gran dia per escoltar això que diu Kafka al final d'un text. Diu, si has iniciat un camí, aleshores continua sota qualsevol circumstància. Només pots guanyar, no corres cap perill. Potser et destrueixis en arribar al final, però si haguessis renunciat després de les primeres passes, t'hauries precipitat al començament. Si ara no trobes res pels corredors, llavors truca a les portes. Si no hi ha res darrere de les portes, més enllà hi ha altres pisos. I si encara no trobes el que busques, no et preocupis, sempre hi ha més escales. Sempre hi haurà esglaons mentre et proposis pujar. Ells creixen sota els teus peus.
Aquest és el primer motiu per llevar-vos. El segon ens el porta Lluís Gavaldà.
La meva recomanació d'avui té a veure amb aquestes escapadetes que fas amb les vacances. No sé si aprofitareu el pont de Reis per anar enlloc, però en cas que la vostra idea sigui anar a París, la ciutat de la llum, us vull il·luminar amb una nova patologia que es va descobrir no fa gaire. Es diu la síndrome de París i es tracta d'una sensació d'angoixa i frustració que pateixen els turistes japonesos quan visiten la capital francesa. Es veu que, en comptes dels carrers de postaleta que s'ensenyen a Emily in Paris o a Amélie, els pobres nipons es troben en una capital plena de brutícia i gent amb molt mal humor. O sigui que no feu el japonès i, en comptes de París, què sé jo, aneu a Barcelona, per exemple, que aquí sí que tot és net i polit. On vas a parar?